Atenció d'aquests dos activistes. Espanya i Brasil coordinen en aquest moment una resposta conjunta.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins a l'Aró perquè allà s'ha produït una situació insòlita dins el món de la política. El PP, el PSOE i Sumar han fet pinya per demanar a Madrid que salvi el castell de l'Aró, ja que és de titularitat estatal. Fixeu-vos si és greu la situació. Després parlarem amb en Borja Roca, que acaba de guanyar el premi a la tecnologia guanyadora dins l'àmbit d'empreses balears. És una espècie de nou sistema, nova plataforma, aplicació, no sabem com dir-li, perquè en realitat avui en dia les aplicacions poden funcionar també per un ordenador. Se tracta d'una aplicació que se diu Voltic, que automatitza sense fils, via wifi, hotels, edificis, climatitzadors, consum energètic. Pot ser una verdadera revolució, sobretot a una comunitat eminentment turística com la nostra. Després parlarem sobre el veïnat de l'Escorxador. Aquest edifici construït per Don Gaspar Benassa fa 120 anys sembla que no passa pel seu millor moment. Ben és cert que mai ha estat en el 100%, però el veïnat diuen que cau a trossos i que, com que alberga ha de dins un centre de salut i hi ha molt d'espais perquè juguin nins, pot suposar un perill pels infants i pels veïnats. Per això parlarem amb ells, per veure quines són les seves demandes, sobretot per aquest emblemàtic edifici de Don Gaspar Benassa. I finalment pegarem un bot fins a Casconcos d'Escavaller. És un llogueret de Falderits que alerta el que vos contarem. Tenen plaça nova, sí, d'acord, però aquest projecte era de l'any 1969. Han hagut de passar 57 anys per fer la plaça. Molt interessant, la història, i la volen conèixer, molt, ha cridat molta atenció per segurament què ha passat, perquè hagin de passar 57 anys per fer la plaça. Vinga, idò, Yolanda Ruiz a la producció, Ivan López en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hidey.
Increïblement, la pel·lícula de Blues Brothers se va titular a Espanya Granujas a todo ritmo, no t'ho perdis. Aquest mini de Mutcher cantat per en Cap Calloway és un dels temes principals, juntament amb Sebi Barney i Somebody to Love, amb en John Belushi i en Dan Aykroyd. Bueno, anem per lo nostre. Tres partits tan diferents com Sumar, PP i PSOE han demanat a Madrid que donin permís a l'Ajuntament de l'Oro i en el Consell per restaurar i preservar el castell de l'Aró davant la seva progressiva deterioració i risc que suposa pels visitants. Xerrem amb la Balda de l'Aró, Llorenç Perelló. Bon dia, senyor Balda.
Hola, bon dia, com estem?
Bueno, és un fet insòlid que tres partits tan diferents s'ajuntin per demanar una cosa que està claríssim que ha de menester mà de metge. Perquè si tres partits tan diferents s'ajunten, vol dir que cosa allà. Esteu preocupats, s'està degradant. Poseu-vos un exemple, Valde, què passa en el castell? Jo fa molts anys que no he estat, però poseu-vos qualque exemple del que passa allà dalt.
Bé, molt bon dia a tots. I de l'exemple és prou clar. Tots a casa nostra anem fent manteniment i anem tenint cura de que les instal·lacions, els mobles o el que nostre no se degradi. I allà dalt no només és que no se tingui cura de que no se degradi, és que s'està degradant a marxes forçades, perquè és un bé en el qual no s'ha intervengut des de fa més de 15 anys en cap actuació de consolidació ni de millora, però és que damunt és un bé que està totalment exposat a les inclemències meteorològiques de la Serra de Tramuntana, tant a Sai com a, també en el vent, però també a la vegetació i els animals que habiten en aquell entorn, és a dir, per allà damunt hi circulen també cabres per damunt de les pedres de les antigues murades, però també hi creix vegetació molt a prop. I en aquest sentit, el que més mos dol com a municipi és que el titular d'aquestes murades és l'Estat, i d'acord amb la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, és el titular del bé qui l'ha de mantenir. I en aquest cas, el titular del bé és una administració pública com és el govern central, i per això encara mos dol molt més. Però no només això, sinó que ha estat molt complicat fins i tot fer les primeres excavacions arqueològiques i una neteja de la vegetació d'aquella zona, perquè mos costava també que l'Estat mos autoritzés a fer aquestes actuacions que els hem fetes el Consell de Mallorca i l'Ajuntament mitjançant un conveni. I encara és molt més trist que no se pugui arribar a la cessació d'aquest monument cap en el Consell Insular de Mallorca, perquè Consell Insular i Ajuntament puguem dur a terme actuacions. És a dir, no només l'Estat no té en compte que la llei l'obliga a mantenir-lo, sinó que, a damunt, no posa els mitjans necessaris per poder fer aquesta cessió cap a altres administracions que sí que s'han mostrat predispostes a dur a terme aquesta conservació.
Jo record que fa 20 anys se van fer obres, se van pujar material amb helicòpter, perquè, clar, no ho pot pujar en la somera, en la que puges es menjar, és un lloc de difícil d'accés i, clar, amb tot l'Ajuntament teniu els recursos limitats. S'han mantingut diverses reunions al Ministeri de Cultura. Jo demanat l'autorització que era molt de vegades, però silenci administratiu, cap resposta, no? No ve d'ara, sí. Vull dir, ve de fa molt d'anys, eh?
Per desgràcia, com diu Jaume, no ve d'ara. S'han mantingut diferents reunions amb el Ministeri de Cultura, però també amb el Ministeri d'Hisenda, que és el responsable de l'inventari de tot el patrimoni que té l'estat espanyol. I en totes dues reunions sempre ens trobàvem amb el mateix problema, és que aquesta finca no està clarament delimitada i que, per tant, per això no la poden cedir. Però és que ja ens trobàvem en que aquesta excusa o aquest problema se demora des de l'any 2015 fins ara. Ja fa més d'11 anys que feim voltes amb aquest problema. Però si en cap moment s'obri un expedient per poder delimitar clarament quina és la part de l'Estat i quin no ho és per poder-ho cedir en el Consell de Mallorca, això mai se solucionarà. I com que érem conscients de que l'Estat no estava fent aquesta feina, ja hi hem intentat passar per davant, i en aquest sentit el Parlament de les Illes Balears l'any passat va aprovar una modificació legal mitjançant la Llei de Projectes Estratègics que va declarar el Castell de l'Aro com a zona arqueològica d'especial interès. I això el que permetia és que el Consell de Mallorca pugui començar l'expedient d'expropiació del bé que envolta la titularitat de l'Estat. Per tant, el que és la finca del Castell de l'Aro, ara mateix el Consell de Mallorca ja ha començat l'expedient per poder-la expropiar i, a més, té finançament per part d'una subvenció de l'import de turisme sostenible que havia rebut anys anteriors i que no s'ha pogut executar perquè no hi ha hagut acord per adquirir amb el propietari privat. Però sí que esperam que amb aquesta expropiació, amb un pot de sort dins un parell de mesos, a final d'any o a principi de l'any que ve, poguessin dir ja que tota la finca és pública, la part de les murades que és de l'Estat i la part del voltant entre les murades, l'oratori, l'ermita i tot aquell entorn que seria del Consell Insular de Mallorca. I pensam que una vegada el veïnat sigui també públic, serà molt més fàcil delimitar la finca i poder arribar a que l'Estat la cedeixi per poder arribar a la seva conservació. Però és trist haver de muntar tot aquest moviment perquè l'Estat no fa la seva feina.
És que, a més, no fa la seva feina, però és que incompleix la Llei de Patrimoni Històric, a més, no?
Efectivament, a totes les reunions de les quals jo he pogut assistir sempre s'ha recordat que s'ha de tenir en compte que en aquest cas l'Estat està incomplint un mandat legal, perquè si un particular està obligat a mantenir el seu bé d'interès cultural, jo que sé, un propietari d'una possessió està obligat a dur a terme les actuacions perquè la possessió no se degradi i ho ha de fer i ho ha de costejar amb el seu patrimoni personal, és molt trist que l'Estat incompleixi la pròpia normativa amb un bé que és de tots, que és de tots els espanyols.
I a més, en l'importància arqueològica que té també, que s'han trobat allà ceràmiques, en Biel Llodrà va estar allà dirigint-se a excavació, és que a banda d'una importància patrimonial com a Castelles, que té importància arqueològica, és a dir, és que té tots els elements perquè sigui protegit, recuperat, restaurat i mimat, i és de fa molts anys, això. La falta d'agilitat i resposta de l'Estat, de vegades, és que és com a pegar contra una paret per vosaltres, no?
Efectivament, ho comentaves, que s'han fet aquestes primeres excavacions arqueològiques a partir de l'any passat, d'acord amb aquest conveni que varen signar amb el Consell de Mallorca, però és que si la finca s'arribés a cedir en el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de l'Oi col·laboraria amb tot el que fos possible, se podrien fer excavacions anuals i podríem anar descobrint una mica més de la història, no només de l'Aró, sinó la història en general de Mallorca i de les Illes Balears, perquè hem de tenir en compte que aquest enclau, aquest espai, aquest castell, va tenir un paper important dins la història de Mallorca, de dins diferents conquestes, dins les diferents reis i les diferents dinasties, i que, de fet, s'hi va mantenir una guarnició militar durant molt de temps. Per tant, hi ha una història molt rellevant allà dalt, que molta part d'ella la desconeixem, perquè si vivia una guarnició militar, a algun lloc vivien. Per tant, vol dir que a l'entorn de les torres i de les bastorres, que sí que estan encara amunt i que se poden veure, hi ha d'haver restes de l'antic poblat, a les antigues cases on tota aquesta gent hi residia. Per tant, encara hi ha molta història enterrada que, si s'arribés a arreglar aquest tema, se podria anar fent feina a poc i de forma amb un pla de gestió o de forma ben conscient i anar excavant els diferents entorns d'aquestes murades. Però, sobretot, allò que mos importa més és consolidar aquestes murades. Algunes d'elles ja presenten signes de descalçament, i és que, per mort de tot el que he dit abans, les inclemències meteorològiques de la vegetació i també de la fauna que hi ha per aquell entorn, arriba que se degrada l'edifici. Ja hi ha punts on s'estan descalçant algun dels marges, i ja ho sabem en el final, que quan un marge comença a esbaldregar, o una paret, en aquest cas una murada, comença a esbaldregar, anirà esbaldregant molt més, i per tant, una vegada comenci, crec que el procés de reversió serà molt més complicat.
I per afegit, hem d'afegir els centenars de visitants que cada any hi van. Ara ves tu a cercar, si qualcú se fa mal per culpa d'aquesta falta de manteniment, ves tu a cercar qui és el responsable. Perquè, clar, si vosaltres i el Consell esteu demanant a l'Estat que s'adobi tot això, i Déu vulgui que no passi, però si jo hi puix, i tombo un peu perquè ha caigut una pedra, en aquí he de reclamar, en el Ministeri de Cultura. És que és un problema, perquè hi puja molta gent, també. Si fos un lloc per que no hi passa ningú, dius, mira, no hi passa ningú, però és que molta gent hi va cada any.
Efectivament, no només és el tema de la protecció patrimonial, com bé dius, però per nosaltres, evidentment, la protecció patrimonial és la més important i la més rellevant. Quan hi ha qualsevol tipus de problema, tant siguin en el camí o en l'entorn, com a ajuntament, en bona feina responsables, intentem solucionar i adaptar l'espai perquè tothom pugui seguir pujant cap en el refugi del Castell de l'Aró, que gestionem des de la Fundació Castell de l'Aró, que està constituïda pel Consell de Mallorca, l'Ajuntament i el Bisbat, i intentar que tothom pugui gaudir d'aquest espai emblemàtic, no només a nivell patrimonial, sinó també a nivell mediambiental.
I històric, i històric. Recordeu la fita d'en Cabrit i en Bassa, i si sumar PP i PSOE s'han juntat per demanar a Madrid que donin una mà, és que la cosa és greu i s'hi ha de posar en mà de metge. A més, des de tot el pla, sabeu, on es puig de la seu cadena i es puig de l'Aró, i és una vertadera meravella veure allà dalt la caseta de l'hostatgeria, i és un bé de tots els mallorquins que estimam i no volem que se deteriori. Llorem per allò, val de l'Aró, tant de bo aquesta vegada vos escoltin, perquè ve d'enrere i de vegades a Madrid no mos fan el cas que mos tocaria. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos, i a més si aquesta vegada va bé. Gràcies. Gràcies, senyor Valdo.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Nosaltres ara d'aquí un instant canviarem radicalment de tema. Parlarem de noves tecnologies. Una empresària, una empresa jove de Mallorca, ha guanyat un premi a l'empresa més innovadora, més potencial de Balears.
Racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años, toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Tema mític d'en Joe Clinton, en aquest cas en versió de Positive Force, We Got the Funk. Mireu, vos parlant d'una startup mallorquina, una jove empresa, Voltic Technologies, que està premiada com l'empresa innovadora amb més potencial de Balears. El seu projecte ha estat seleccionat entre 20 candidatures que s'han presentat a l'edició número 9 dels premis Empren 21. Parlàvem amb en Borja Roca, cofundador i director executiu de Voltic Technologies. Borja, bon dia i enhorabona.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, vosaltres feis sistemes d'automatització sense fils per hotels i edificis. Controla l'aire condicionat, el consum energètic, i a la vostra pàgina web posa: nosaltres mos demanàvem per què sempre ha estat tan mal de fer automatitzats hotels, i per això heu fet com una espècie de caixa en tots els dispositius per controlar una habitació d'hotel, sense cables, ni obres, ni res. Sembla una revolució, això, Borja. Com és això? És a dir, ho fa tot, posa, encén la capçalera, la vostra web posa, apaga l'aire tot sol, elimina el targeter, que te refereixes? Allò de posar i per obrir la porta, te refereixes?
Claro, normalmente lo que pasa en los hoteles es que ya saben que el control del aire acondicionado es clave. Tú imagínate en tu casa dejar el aire acondicionado todo el día.
No.
Pues tendrías un consumo brutal. Pues esto es lo que pasa en todos los hoteles siempre. Entonces, en su día se puso este invento bastante antiguo o útil, que en su día pues tenía mucho sentido, que era poner una tarjeta. Entonces la misma tarjeta con la que entrabas a tu habitación era la que utilizabas para poner en este aguanta tarjetas, que cuando la sacas se apaga todo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Todos hemos vivido la situación donde esta tarjeta es bastante hackeable, ¿no? Es una
sí, yo he pagado esa tarjeta de escapravo, y quedaba en... es que era un poco inocente que el sistema, ¿no?
exacto. Entonces, y para incluso para más inri, el propio equipo de mantenimiento muchas veces la deja para no tener incidencias de que, oye, aquí hace mucho calor o algo por el estilo. Entonces, tienes un consumo bastante elevado. Nosotros, de hecho, tenemos estudios internos donde hemos visto que esto suele pasar en el 25% de las habitaciones, y este porcentaje se multiplica en hoteles de playa, en hoteles donde el huésped pues quiera ir a la playa, a la piscina y sobre todo sienta el calor, va a dejar siempre la tarjeta. Y normalmente son hoteles donde además pides dos tarjetas, tres tarjetas. ¿Qué pasa? Que incluso en estos hoteles de playa tienes un problema más. Y es que ahora todos están cambiando al modelo de pulsera, ¿no? Pulsera, abro con la pulsera, paso... ¿Por qué? Pues porque antes me perdían la tarjeta, ahora tengo que ir a recepción, tengo que pedir otra tarjeta, y tienes la recepción colapsada de personas que vienen de la playa y que han perdido la tarjeta, inocentemente. ¿Qué pasa? Ahora que tienes la tarjeta y tienes la pulsera, ¿dónde van a dejar la tarjeta? Puesta. Entonces se multiplica el gasto. Y nosotros lo que vimos es que, la única solución suelen ser soluciones cableadas que hacen algo parecido, pues cuando no está el huésped se apaga todo. Y también pues puedes llegar a gestionar límites de temperatura. Lo típico que pasa es que ponen 16 grados en verano y se ponen el edredón, pues tampoco es necesario, ¿no? Claro. Al final, un poco lo que velamos es por la energía de las islas. Nosotros tenemos un sistema totalmente aislado, y es por eso que cuando hubo el apagón hace prácticamente exactamente un año, Mallorca pudo aguantar con luz y toda la península se quedó sin. Pero a la vez eso nos recuerda que nosotros tenemos un sistema que es delicado si nos pasamos del consumo que tenemos. Un consumo. Y este consumo es un 35% del consumo en verano, ¿eh? El 35% del consumo de todo Baleares viene de los hoteles, única y exclusivamente. Entonces, si nosotros podemos reducir eso un 30%, pues estaríamos hablando de una reducción de un 10% casi en verano del consumo de todas las islas, con una solución súper... túnel. Túnel significa que nos fijamos única y exclusivamente en apagar el aire cuando alguien no está en la habitación.
De la teva pàgina web hi ha una sèrie de gràfics que no entenc molt bé, però compara 130 kilowatts de consum tèrmic, 26 kilowatts de consum elèctric, 73% de presència, és a dir, com que combina dades per optimitzar, no?
Correcto. Nosotros al final lo que trabajamos es en eso, la gestión del dato y cómo el dato puede llegar a ahorrar energía. Normalmente los hoteles hoy en día se fijan mucho en el dato de ganancia, ¿no? De lo que se llama revenue en el mundo de la hostelería. ¿Qué significa? Pues que han optimizado muchísimo las ventas. ¿Cuándo le tienen que ofrecer a su huésped? ¿En qué momento? ¿Qué precio tienen que poner para que sea competitivo? Esto está optimizadísimo y hay un montón de competencia. Pero hoy en día nadie tiene dato de lo que pasa realmente dentro del hotel. Dentro del hotel es un sistema totalmente ciego. Pues si el aire no funciona no lo saben, se convierte en una incidencia, y esa incidencia a lo mejor tarda 3 horas, 4 horas. Hemos visto hasta días, semanas donde tienes una incidencia, y claro, el equipo técnico va desbordadísimo. Y al final lo que sucede es que tienes el caos típico del mundo de la hostelería, que es famoso, pero no tendría que ser siempre así.
No, claro. Més, també deus que, per exemple, el 75% d'incidències tenen traçabilitat. És a dir, que 3 de cada 4, segur, se sap de bon bé el problema, no? Que el més bo de fer trobar el problema, perquè de vegades trobar el problema és molt difícil. Nosaltres aquí a la ràdio i a la tele ho sabem, que de vegades no sabem a on s'ha romput el cable, per exemple. Vosaltres no utilitzeu cables perquè anem per wifi, però hi ha una catxeta petita, té una catxa quadrada, tres com a més redones, tres com a interruptors. Què és aquesta casa que del sistema de room control plug and play? Què és aquesta catxeta? Es que es súper chula.
Me alegra que me lo preguntes. Pues mira, básicamente aquí es importante porque has mencionado que funcionamos con wifi. Nosotros funcionamos de forma inalámbrica, pero claro, el wifi es un sistema bastante problemático. Imagínate tenerte que conectar al wifi de la casa del amigo al que llegas y ahora de repente invitas a 45 amigos más. Pues este wifi se va a caer, sí. Seguro. Pues en los hoteles con los sistemas de inalámbrico, cuando funcionaban por wifi, pasaba esto.
Yeah.
Generabas una red y hay tantos dispositivos conectados, tenemos hoteles con más de 10.000 dispositivos.
Wow.
Entonces, imagínate, no tendría ningún sentido. Entonces, nosotros creamos una red aparte que se llama Zigbee, pero hemos hecho un fork de Zigbee, bueno, cosas bastante frikis. Y lo que somos desarrolladores de software y desarrolladores de hardware. Y la caja, lo que preguntabas, lo que hay dentro de la caja es la parte del hardware, los dispositivos que nosotros desarrollamos y fabricamos nosotros y tienen nuestra marca, están certificados aquí en España, etcétera. Y básicamente es un termostato, sensores de presencia, como ya he comentado, sensores para la puerta, sensores para la ventana y un contactor que apaga y enciende la luz y que además mide toda la energía que hay en la habitación. Entonces tienes un consumo individualizado por habitación y tienes una lectura individualizada por habitación. Imagínate, ahora mismo los consumos se miden por lo que te ha llegado en la factura a final del año, ni siquiera a final del mes. Al final del año miras a ver qué ha pasado en la factura. Ahora tienes el sistema casi individualizado por habitación. Luego puedes poner sistemas, por ejemplo, que te midan el consumo de las cocinas, de las piscinas, de los ascensores, y ya tendrías la división de consumos, saber dónde optimizar y dónde tomar las decisiones. Eso es donde nosotros aportamos el valor. Y esta caja es muy simple. Simplemente son todos los dispositivos preconfigurados y es por eso que viene todo en una caja. Normalmente lo que pasaría es que te venden todos los termostatos por un lado, todos los sensores por otro, todos los contactores por otro, y ahora tienes que ponerte a programar. Y el hotel no suele tener tiempo. Lo que hemos visto durante estos años que llevamos en operación es que los hoteles lo que te piden es rapidez. Y es essencial el tema de la rapidez.
Clar, Voltic, també a la vostra pàgina web, voltic.es, per tots aquells interessats, diuen que els hotels no tenen manera de saber a on estan gastant, clar, perquè les instal·lacions, la majoria necessiten obra, el 35% del cost de la instal·lació corresponen als cables, una vegada instal·lat s'ha de programar per un professional. Com tu deies, hi ha un límit de dispositius connectats. Un wifi, sempre es pot ser un wifi públic. Ampliar o modificar la instal·lació és difícil.
Exacte.
Clar, és que... I te'n volia fer una pregunta. Això és aplicat... M'estàs parlant d'hotels, però... I un gran edifici d'oficines? O no és el mateix?
Pues mira, nosotros al final, si pasáis por delante de nuestra oficina, que está en carretera Valldemosa, veréis que pone IoT Systems for Smart Buildings. Claro, ¿esto qué significa, no? Pues sistemas conectados para edificios inteligentes. Y nosotros lo que hacemos son edificios inteligentes. Obviamente, estando en Mallorca, la meca de la hostelería, nos hemos centrado mucho en los hoteles, pero pues ya estamos en proyectos, por ejemplo, en India, de un coworking. Estamos en proyectos, pues en pliegos de condiciones de hospitales. Todo aquel lugar donde tengas un consumo elevado y pueda haber una negligencia de que dejen el aire acondicionado en marcha cuando ya no hay nadie en la habitación, eso es un problema que nosotros podemos solucionar. ¿Qué pasa? Que en los hoteles se da cada día y es un problema además latente. No hay que evangelizar a nadie. Llegas al hotelero y el hotelero ya sabe exactamente de qué le estás hablando.
También tenía un claim a esa página web la que diu, digue'm quantes habitacions tens i te diré a on estàs perdent. Aquesta és molt bo. És molt interessant, perquè és que al cap i a la fi anem en això, a la sostenibilitat, a l'optimització de recursos, i mos alegra molt que gent jove tingui aquestes idees. Ja sou una dius digitals, no compreneu el món sense la digitalització, i per això heu guanyat els premis Emprende 21 amb Borja Roca, el cofundador i director executiu de Voltic. Voltic.es, si vos interessa aquest tema, perquè és molt interessant anar de cap aquí. Borja, o estalviam o no farem res, i sobretot a Mallorca.
Exacto.
No ho trobes, eh?
Exacto. Es esencial en Mallorca, además, concienciar no solo a los mallorquines, sino a la gente que viene de fuera. Y también que escoja los hoteles, aquellos hoteles que han escogido ser sostenibles. Eso. Exacto. Es esencial. Premiar. Exacto. Eso.
Borja Roca, cofundador de Voltic. Premi Empren 21. Amb aquesta nova tecnologia. Enhorabona, Borja, endavant.
Muchas gracias.
Estem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Nosaltres ara, d'aquí un instant, farem 120 anys enrere. Parlarem d'un edifici amb història.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui és la nostra radiografia mallorquina. Vol parlar molt seriosament d'un edifici construït per Don Gaspar Bernassa, l'arquitecte. Fa de més 120 anys. I ho feim perquè un grup de veïnat de Palma ha constituït la plataforma Salvem l'Escorxador. El seu objectiu d'evitar el deteriorament de l'edifici, que encara continua ple de vida, però cau a trossos. Parlam de l'escorxador de Palma, de la barriada nord. A través de les xarxes socials, la plataforma ja s'ha començat a donar visibilitat en aquesta degradació progressiva que afecta el recintre des de fa anys. Al mateix temps que reclama una intervenció urgent per part de totes les administracions. En Joan Gomariz és un dels impulsors. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, és que el manifest fundacional ja ho dius, l'escorxador és un espai de referència social i cultural. No, no vol tot dir pel barri, però jo diria que per tot Palma, perquè el cap edifici escorxador és un edifici molt estimat, perquè va deixar de funcionar com escorxador crec que l'any 82, i després s'hi han fet moltes coses, i a més té moltíssimes possibilitats, Joan. És una pena.
Correcte.
És una pena.
Correcte. Sí, sí, sí que és una pena que l'escorxador estigui actualment en la situació que se troba. És una situació precària, la veritat que sí.
Clar, a més, és un punt de trobada, d'activitat comunitària, hi ha l'estat de conservació, el que vosaltres deies, hi ha instal·lacions deteriorades, falta de manteniment, seria més això, no? Un poquet de carinyo, el que demanau, no?
No, nosaltres, bueno, nosaltres tenim... Bueno, nosaltres, el moviment de Salvem l'Escorxador, ha estat una iniciativa que ha nascut del barri, arrel de moltes converses, amb molt de veïnats i molt de pares, que en el final han decidit pues, posar en marxa i fer una plataforma i formar un front comú per denunciar una sèrie d'aspectes. Un, i és més important, és la manca de neteja i manteniment de l'edifici en concret, que consideram que ja això no pot aguantar més com està, perquè està en molt males condicions. Fins i tot hi ha murs perimetrals que estan apuntalats a punt de caure, i on hi ha un parc on els nins juguen de vora.
Exacte.
I després no només això. O sigui, un estat de conservació de l'escorxador, però després consideram que l'escorxador no ha de ser un centre comercial, l'escorxador no ha de ser un centre per turistes, sinó que s'Escorxador és un centre de referència per tots els habitants de Palma. És un centre que hauria d'estar destinat a l'ús social. Clar. Que clar, al final hi ha el casal de barri, que és molt important i mou molta de gent, s'ha quedat petit. El PAC, que és un PAC importantíssim, que funciona 24 hores, on també hi ha pediatria, també s'han quedat petits i estan en males condicions. La biblioteca s'ha quedat petita. I ens trobem amb un edifici amb moltes possibilitats, en zones molt grosses, molt aprofitables, tancades i abandonades.
Sí.
I això no pot ser això. Això se li ha de posar remei.
L'any 84, record, que s'hi va fer una eliminatòria del concurs de pop-rock, i quan vàrem entrar allà de dins, vàrem dir, això serà el centre de cultural de Palma, això té unes possibilitats fantàstiques. Després aquella sala se va transformar en una cerveseria, després aquella cerveseria amb aquest mercat d'estil d'avui en dia. Hi ha hagut restaurants que han entrat, han sortit, però falta com a... Després hi ha aquella esplanada darrere que pega la carretera de Valldemossa, que allò és meravellós,
correcte,
que allà s'hi podrien fer un cremull de coses. Falta com a... És que, clar, sou veïnant de Casca Piscol, Santa Pagesa, Camp Redó, que ho veig cada dia, però jo recordo l'Escorxador, jo anava a escola a prop i recordo l'Escorxador com un lloc de trobada. I és una verdadera pena que un lloc així, estan parlant d'una edifici de Langespam en NASA, alerta. És que, a més, aquí estan parlant de patrimoni. No?
Correcte, correcte, patrimoni, és patrimoni de sa illa, en aquest sentit. I sí, estic completament d'acord amb tu, completament d'acord. I no sé quin... No sé per què, això és una cosa que volem esbrinar. No sabem quin és el motiu pel qual s'està deixant deteriorar, creiem que de manera deliberada. Perquè no hi ha... O sigui, l'Escorxador no se fa neteja com Déu mana, no se fa una rehabilitació de zones importants i no podem esbrinar el motiu. És un dilema.
Home, vos heu posat en contacte amb Anna Moilaren, la defensora del ciutadà, perquè, per ventura, és que l'Ajuntament ni tan sol ho sap, alerta. T'ho dic perquè, per ventura, fins i tot si l'Ajuntament ho sapigués, fer reviscolar l'Escorxador, tenen en compte que és una zona molt poblada, alerta. Sou un caramull de veïnats, allà.
Sí,
sou un caramull de veïnats. Entre carrer Colliure, avinguda la carretera de Manacor, el carrer el poeta Guillem Colom, sou un caramull de veïnats. És una zona molt, molt densa. Per tant, un espai com l'Escorxador, que per cert, per tots aquells que no ho sapigueu des de dalt, una foto aèria, si ho mireu a Google Maps, doncs Pavel Nasser va fer posar en el sòtil Matadero Municipal, no me sabeu des de dalt. És una cosa molt curiosa, si mireu a Google Maps, fa 120 anys. De moment no heu convocat mobilitzacions, però vos estàveu moguent per xarxes socials, heu fet un logotip, voleu fer simplement renou, no voleu fer mobilitzacions, només demaneu que no se deixi morir l'Escorxador, no és així, Joan? Aquest és el missatge.
Bueno, jo vos explico una mica que la plataforma Salvant l'Escorxador és una plataforma molt jove, ha nascut just fa setmanes, i estem empleant aquestes setmanes des de que va néixer per organitzar-nos. Mos estem organitzant, mos estem mobilitzant a nivell intern perquè no sigui una plataforma visceral, sinó que compti amb una estructura, compti amb una sèrie de membres, d'organitzacions veïnals que li donguin suport i fer accions planificades i coordinades. I ara estem en aquesta fase. Les mobilitzacions vendran, per suposat que vendran. Però crec que és algo que és important i que ho volem fer bé. Ho volem organitzar bé. Volem donar-nos a conèixer bé i actuar d'una manera contundent.
Sí, perquè verdaderament antigament hi ha fotos de quan el Mallorca jugava en el camp de Bons Aires. O sigui, tota aquella tot el carrer General Riera no estava urbanitzat. Hi ha fotos que des del principi del carrer General Riera se veien els fons escorxador. Imagineu quina verdadera meravella, quina palma.
Sí, sí,
quina palma. Quina palma era aquella. 120 anys de vida, l'escorxador de palma de Don Gaspar Bennassa, que va estar actiu fins l'any 82 i des de aproximadament el 83-84, vol ser un centre cultural i no ho acaba de ser. I des d'aquí, simplement aquesta crida a un edifici històric de Don Gaspar Bennassa, l'arquitecte, li deien l'arquitecte fa 120 anys, l'arquitecte municipal, perquè aquesta barriada tan poblada com és aquest Capiscol, Santa Pallosa, el Camp Rodó, puguin tenir aquesta instal·lació meravellosa. L'edifici ja està fet, l'únic que falta és fer l'onat i
donar-li vida, donar-li vida per poble i per tota Palma,
al final. Sí, sí, i per tota Palma. Joan Gomari, tant de bo siguin escoltades les vostres demandes, perquè l'escorxador és una joia que tenim dins Palma, i l'hem de cuidar, perquè és una vertadera joia que ens va deixar Don Gaspar Bennassa. Joan, estarem en contacte per veure si poden fer el lloguer, perquè ja t'he dit, per ventura, ni tan sols hi ha constància en el consistori de que l'escorxador té aquestes deficiències. Anem a veure si entre tots donem una mà i li donem a l'escorxador la vida que se mereix. Joan, estem en contacte. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos. Una ferrada molt gran.
Una ferrada molt gran.
Gràcies, Joan.
Adéu, gràcies a vosaltres.
D'aquí un instant parlarem d'una cosa molt curiosa. Ara dèiem que l'escorxador fa temps que està en mal estat, el castell de l'Aro també necessita mà de metge, però és que ara parlarem d'una plaça que s'havia de començar a fer l'any 69, fa 57 anys, i s'ha inaugurat fa pocs dies. Sembla un acudit, però és així, estan la mar de contents, aquest concurs, a Falanit, i ara sabrem a memes per què d'aquesta gairebé anècdota. Tornem d'aquí un minut, no ho amagueu, perquè la història paga la pena.
El dia Mallorca, Ivetres Ràdio.
Ivetres Ràdio és coneixement.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
I hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Per escoltar un dels millors discos de les històries, London Calling, The Clash. És de l'any 1979. Aquesta cançó té 47 anys, però feia 10 anys ja que 10 anys abans que havia de passar el que ha passat ara, el 69. És a dir, que la cançó és més nova que el que vos contarem ara. Mireu, que aquest concurs del Cavaller, el Llogueret de Falanit, fa pocs dies que té un nou punt de trobada, la plaça nova, just davant l'iglesi, 1.600 metres quadrats, tot això està molt bé, però és que el procés per fer-la va començar a damunt del paper l'any 1969. 57 anys per fer una plaça. Volen saber la història perquè sembla una anècdota molt curiosa, i per això connectam amb Marina Obrador, que és la regidora d'aquest concurs de l'Ajuntament de Falanit. Senyora Obrador, bon dia. Mos ha cridat molt l'atenció aquesta feta. El Pla General d'Ordenació Urbana del 69 ja preveia aquesta plaça, què va passar, men? Mos ho conti, perquè han quedat meravellats amb aquesta història. Marina, com es conti, mos conti.
Bon dia. Ha estat difícil, però ja la tenim. Com bé heu comentat, en el 1969 el Pla General d'Ordenació Urbana que se va aprovar ja definia una petita illeta que havia de ser la futura plaça d'aquest concurs. Això va tenir moltes complicacions, eren molts els solars que hi havia, s'havien de fer diferents compres, perquè van començar les negociacions, però s'ha allargat més de 50 anys.
Mare de Déu. I això que diuen, que en els orígens també venen de més enrere, perquè a mapes del segle XIX ja s'hi projectava una placeta en aquest mateix indret, és a dir, on podíem anar 100 i pico d'anys enrere. Ara imagina.
Més o manco, s'enxerra de fa 100 anys. Damunt papers, si quieres veure que va ser en el 1969, però abans ja se'n parlava.
Clar, per posar-vos un exemple, perquè ho entengueu, no és que la plaça hagi estat 50-100 anys en obres. Per exemple, vos posar un exemple molt conegut. La plaça Major de Palma, antigament, allà on veus aquell espai tan diàfan, allà estava ple d'illetes, de cases, i hi havia carrers. A poc a poc se van anar comprant, i fins que se van anar a esbocar tots aquells edificis i se va fer la plaça Major. Moltes d'aquestes places de Mallorca i tot arreu del món s'han fet d'aquesta manera, comprant tants edificis, esbocant-los i fent ses places. Ho deim perquè no és que hagin estat 57 anys d'obres, perquè, per exemple, l'any 2013, l'Ajuntament de Felanitx va començar a comprar els primers edificis, és a dir, fa 23 anys van començar a comprar els primers edificis, però clar, no se podia comprar tot de cop. No és així, senyora Obrador?
És així. En el 2013 va començar a comprar segons quins solars. Llavors, si quieres veure, que en el 2015, quan ja tenien una partida de solars, se va fer el que era el principi de la plaça i la resta s'ha anat comprant entre el 2015 i el 2023.
Que hi havia també un taller que varen comprar l'any 2009, i la primera intervenció se va fer el 2015, però és que fins ara no s'ha pogut fer, perquè clar, tot això és paperassa, no? No és senzill.
El tancament de la titularitat de solars se va tancar en el 2022, quan se començaren el 2003.
Clar. És a dir, que no és que hem estat 57 anys d'obres, no.
No.
Ha estat això. Però, clar,
no, de fet, han estat unes obres molt curtes.
El problema és que a Gasconcos no teníeu una plaça pròpiament dita. No. Teníeu el carrer, diguéssim, que travessa, però plaça no en teníeu, no? I això era, se notava un poquet per coir, jo què sé, una rebel·la, un acte cultural, una festa, qualsevol cosa, tot això, una plaça sempre és necessari, no? Perquè aquest concurs fa temps que no hi ha estat, però m'imagino que com tota Mallorca haurà crescut, segur que ha crescut.
Sí, fa uns 20 anys i cap enrere, tot el temps enrere, havíem habilitat el que és una farola, literalment, que li dèiem la plaça de la farola, perquè no teníem plaça i allà intentàvem fer la majoria de les bauxes. Llavors, si quieres veure que amb obres en el recinte esportiu, pues ja ho vàrem adaptar un poc per poder-hi fer allà les festes i tenir un recinte més adequat, però ja vos dic, era la plaça de la farola i totes havien tingut la plaça de la farola, que és literalment una farola al mig d'una cantonada.
També hi ha una altra bona notícia, que és que ha costat mig milió d'euros, però s'ha finançat a través dels fons europeus de Next Generation, és a dir, que encara mos han de felicitar que han vingut d'Europa els dobbers, per tant, els veïnats d'aquests concos poden dir, mira, com a mínim, mos va bé a ser europeus, perquè els fons Next Generation estan parlant amb molts ajuntaments i estan fent moltes obres amb aquests fons. M'imagino que això també és el que ha caigut millor dins aquests concos.
L'Ajuntament, tot i que nosaltres com a equip de govern teníem la intenció clara de fer aquesta plaça i teníem un crèdit generat, no? Vàrem sol·licitar la subvenció esperant poca cosa, perquè com deies, hi ha molts projectes en marxa, però quan la mos varen concedir, doncs ben agraïts.
També, crec que l'acte que vareu fer de l'inauguració, hi van a ser un bon grapat d'ells baldes pedanis, Antoni Rosselló, en Jaume Baradó, en Maria Lídia Veira, que és Antoni Lídia Veira. Jo m'imagino que tot de guèreu fer com no te vull dir una festassa, però sí com a mínim una bona riaia, com que dic, ja la tenim, no?
A veure, tot el poble, tots els conquerrins i conquerrines que no m'ho no podien ni venir. De fet, mirades i sí, una festada va ser.
Ara que parlaven de que cada vegada hi ha més gent, m'heu notat aquest concurs, perquè estic parlant amb Baldes, de Sant Joan, de Costitx, de Sineu, que tenen problemes d'aparcament. Jo no sé si voltes a la part de Llevant, a la part de Falanitx, aquest concurs, sort a Suqueria Blanca, sí. Ja ho estàveu notant. Heu tingut també nouvinguts? Teniu més gent que, per exemple, fa 10 anys? Heu notat en això o encara no?
Sí, però no ha estat gaire significatiu, l'augment. Sí que és veritat que sempre feim els comentaris de que hi ha molt de cotxes. No, gent, no hi ha molt de cotxes i falta aparcament, però també perquè estem un poc mal avasats perquè hi ha davant el portal. Que és concurs, la veritat, ara per ara no tenim aquest problema.
Però cotxes sí?
És a dir, sí. Sí, la gent se mou en cotxes.
No, clar, és que aquest concurs, de bo tenim molt pocs tips, no?, que passin per allà, no?, l'autobús.
Sí, bueno, ara s'ha regulat una mica i cada dues horetes tenim un bus que passa, però és que la gent se mou en cotxe.
Clar.
I tenim bons locals, bons restaurants i ve molta gent, però amb el cotxe. No.
Això és cert, sí, això. Sí. D'on fa, sí. A tanta Queria Blanca, que es concot sorta, per tot per allà, sempre s'hi menja bé. Mem, un quan arriba que es concot des de fa de nit, on trobarem la plaça, per si vull pegar un vot?
Tothom diu que es concot és un poble de passada, i just de passar pel carrer principal vos trobareu la plaça, per tant, no haureu de cercar gaire.
Heu de fer com Montuïri, que antigament era un poble de pas i ara diuen que són una passada de poble.
Heu de dir el mateix.
Abans, ara que teniu la plaça, heu de dir, abans érem un poble de pas i ara som una passada de poble.
Sempre ho hem estat, sense plaça en plaça, però ara encara més.
Clar, jo m'imagino que un llogueret com aquest concurs, que clar, Suqueria Blanca, Sorta, tot està com a... És que pràcticament sou un, no? És com una àrea metropolitana subdividida. M'imagino que teniu moltes relacions uns amb els altres, no? Perquè és qui no fa feina una...
En sols llogarets,
perquè jo, al cap a la fi, és que gairebé tota una àrea metropolitana fa la nitxera, això, no?
Sí, bueno, però ja des curt del seu poble.
Ah, sí?
Sí, ja, i no... No vull dir que hi ha un pot de rivalitat, perquè no, això no es fa malament, però cadascú té les seves coses i ara que nosaltres tenim una plaça vull veure quanta estona estaran a fer-ne una altra en el costat.
Mare de Déu, bueno, Suqueria, crec que sí que en tenen una davant l'Iglesi, si no recordo malament.
Sí.
Bueno, això és com Ariany i Petra, Manacoi Fodenins, Costitx i Sencelles i Viniali, i Esporles i Vall de Mossa, això antigament, així, alerta. Marina, antigament això havies d'anar molt alerta, eh? Ara ja no, però no tant per antigament. Alerta, no anar a la rebel·la del poble de vora, perquè no...
No tant.
Te feien córrer antigament, jo m'ho he contat el meu predins, sí.
Amb bauxes i festa, tots som amics. Ara bé, sí. Hora de defensar cada un el seu poble... No ho som tant.
Home, cadascú ha de defensar el seu, i entre tots, va. Mallorca. Idò, mireu, ja teniu així. Excusa per visitar aquests concos. Si menja bé, si berena bé, i pegueu un vot, és preciós, podeu passar per tota aquesta contrada que vos han dit. I com sempre dèiem, això se diu economia circular, que tot bé no sortim de Mallorca. Aneu a berenar aquests concos, que menjareu bé, i veig a plaça nova, i fes una voltota pel Llevant, ara que encara no fa tanta calor, i passareu gust, perquè tot això és una zona preciosa. I segur que hi ha molt de mallorquins de l'altra punta de Mallorca que no han estat mai a aquest concurs d'escavaller. Llogueret de Falanitx. Marina Obrador, regidora d'aquest concurs. Enhorabona, 57 anys després, per allà teniu la plaça.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. I enhorabona. Eh?
Os hi esperam, gràcies.
Salut, moltes gràcies. Nosaltres m'ho anàvem, ho deixem en sos clars, amb aquest London Calling. D'aquí un minut, les notícies, i després els esports. Salut i fins demà. You boys and girls, London Calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London Calling.
got no swing except for the ring of the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Yeah.